Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes. Estem al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, hotel Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, en companyia del Joan Maria Claveguera, professor universitari. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, com estem? Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, que és el Relacions Institucionals del Grupo Mocento Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
L'Àlex Salmon, que és l'editor i director del Tendències, aquest suplement cultural i d'estil de vida que podeu trobar a internet. És així o no és així, Àlex?
Sí,
sempre faig un garbuig amb el Tendència.
Sí, gràcies, no? T'ho agraeixo. Explica'm, agraeixo, la veritat.
Com l'han de trobar, el Tendència, la gent de la xarxa? Aviam.
Vols que t'expliqui com...
Ràpidament.
Aquest diari de cultura i de turisme
d'estil
de vida. Doncs posant Tendències hoy trobareu una fórmula d'entendre el periodisme de cultura diferent.
Doncs vinga, dit això, sí. Benvingut i també benvingut al convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Josep Ramon Bosch. Molt bona tarda, senyor Bosch.
Bona tarda.
Anem a presentar-lo. Ell és l'expresident i un dels fundadors de Societat Civil Catalana, impulsor ara de la Lliga Democràtica, un projecte de centre-dreta liberal que reivindica el catalanisme. I a més, el senyor Bosch, que és escriptor, acaba de publicar amb Deusto un llibre que es diu Catalunya, la ruta falsa, amb propostes, jo diria que per intentar trobar aquest famós encaix entre Catalunya i la resta d'Espanya. Senyor Bosch, els polítics com vostè, o els que assessoren a polítics com vostè, i els periodistes portem molts i molts anys amb aquesta frase de Catalunya i l'encaix amb la resta d'Espanya. Escolta, qui trobi aquest encaix es farà multimilionari, no? És que com que toca l'euro milions, no?
Sí,
què proposa vostè amb aquest llibre?
Bueno,
és que proposa algo.
És molt difícil fer propostes propositives en aquest moment sobre l'encaix que vostè apunta. Però jo tinc dues frases d'un personatge que jo crec que encara no està suficientment estudiat aquí a Espanya, que és en Ortega y Gasset. Crec que ha sigut el gran liberal i el gran pensador d'Espanya, no? Ell va dir sobre Catalunya un tema que jo em resisteixo a acceptar, que va ser la famosa frase de la conllevancia. És a dir, que el problema català no se puede resolver ni solventar, sinó que hay que conllevar. I jo crec que no, que és hora i toca el moment, si no de resoldre'l, com a mínim de buscar-hi quina és la sortida. Hi ha una altra frase també del mateix Ortega que no va referir-se als catalans, sinó en aquest cas als argentins, quan als anys 20 van a Argentina a donar una conferència, que ell va dir «senyores a les coses». Va dir argentinos a les coses. Però jo crec que toca el moment de dir-li, escolti, catalans a les coses. Toca el moment de superar el procés. El procés jo crec que ja és mort tal com el coneixem. Una altra cosa és el nacionalisme que seguirà pervivint, però el procés tal com el coneixem és mort i que toca de deixar de parlar de nosaltres mateixos, de mirar-nos al melic, de processos d'independència que no porten enlloc i parlar de gestió, perquè Catalunya desgraciadament viu una decadència enorme. Catalunya no aconseguirà mai la independència, però Catalunya encara té capacitat per desestabilitzar Espanya durant molt de temps, no? I mentre segueixi existint aquesta tensió territorial, malament rai per tots els catalans i els espanyols, i per tant el que hem de fer és no conllevar-lo, sinó arreglar-lo.
Arreglar-lo. Catalunya, la ruta falsa. Amb això de la ruta falsa, senyor Bosch, a què es refereix? Què és això de la ruta falsa? És el procés que ha sigut un error aquest camí o què? Aviam, expliqui'ns.
Bueno, fa referència a un article que va aparèixer l'any 39 per un dirigent de la Lliga que es deia Catalunya, la falsa ruta. Jo he canviat a l'ordre dels factors, que al final el resultat és el mateix, no? Jo el que mantinc és que el catalanisme, que sempre ha sigut un projecte profundament espanyol, com ha sigut el galleguisme i com ha sigut també el basquisme, que han sigut des de la perifèria un crit diferent al seu concepte propi d'Espanya, el catalanisme ha sigut, el que jo dic i mantinc, sobretot quan va néixer al segle XIX, un projecte per transformar i per millorar Espanya. Ha tingut un fill borni, que és el separatisme. El catalanisme sempre, repeteixo, des dels seus inicis ha sigut una autèntica aposta per millorar Espanya. El separatisme ha fet una aposta que va començar l'any 2012, aquí es podria parlar de moltes de les causes, però que va tenir el seu moment d'èxit a l'octubre del 2017, i aquell moment d'èxit, que va ser l'1 d'octubre, va morir primer el 3 d'octubre i va acabar de morir el 8 d'octubre, en el moment en què apareix el rei d'Espanya, fa un discurs en el que tot un seguit d'empreses manifesten la seva voluntat de deixar Catalunya, i també hi ha una manifestació que aquest passat dijous es va commemorar els 3 anys del 8 d'octubre, en la que jo crec que va ser una manifestació històrica que es va evidenciar de forma molt clara que hi havia una majoria de catalans que no estaven per la ruptura. El catalanisme, per tant, el que té que fer és tornar, si no a les seves essències, tornar al que sempre ha sigut, no? Perquè aquesta ruta falsa que ha emprès el catalanisme amb aquest projecte secessionista està en compte de la pròpia història del catalanisme. I una miqueta el llibre que ha presentat ara fa uns dies i que presentaré públicament, sí, properament, parla d'això, de com s'ha desviat el catalanisme cap al separatisme.
En el mateix llibre també parla vostè que els últims anys hi ha hagut moltes coses, molts elements que han afavorit aquest sentiment independentisme, ganes de trencar la convivència entre Catalunya i la resta d'Espanya. Ara semblaria que l'independentisme va a la baixa, que aquest fervor sentimental que és l'independentisme va a la baixa. Està d'acord amb això, de que aquesta percepció, almenys que jo tinc, no? que l'independentisme per força o no?
Bueno, la major part dels catalans, segons hem de refiar-nos de les enquestes del CEO, tenen un sentiment de pertinença majoritari del 65% aproximadament de sentir-se catalans i espanyols. Per tant, jo crec que la immensa majoria de catalans se senten espanyols amb diferents graduacions. És molt difícil això de la sentimentalitat de posar-la manifest. El que sí que és cert és que hi ha una desafecció del concepte d'Espanya per part d'una part de la població molt concreta. Jo tinc la meva teoria, que l'explico al llibre, de que Catalunya està dividida de tres formes diferents. La primera és una divisió econòmica. Ahir o abans d'ahir va sortir la publicació que Matadepera era la població més rica d'Espanya. I Matadepera té un 85% de gent que vota per partits independentistes. Si ens analitzem on són, on es treuen els vots els independentistes i on el que diuen els unionistes, veiem que Matadepera o Sant Cugat són poblacions eminentment independentistes i Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet, que són les poblacions més pobres de Catalunya, tenen el percentatge més alt de vots de partits maldits unionistes. Per tant, és una qüestió econòmica. La part més rica de Catalunya, no vull dir els més rics, però les parts riques, el que podríem dir la mitja classe i l'alta classe, són independentistes i les classes baixes i populars no ho són. Hi ha una segona divisió, que és la divisió geogràfica. L'interior de Catalunya, en bona part, i Girona, són independentistes. Barcelona i el seu cinturó, la seva corona, i part de Tarragona, no ho són. I això és una divisió que jo crec que se reflecteix clarament amb els mapes de les votacions. I la tercera divisió, que per mi és la més greu i la més, en fi, demolidora, és una divisió ètnico-lingüística. El 90% del 50% dels catalanoparlants són independentistes i el 50% dels catalans que tenen la llengua mare el castellà, el seu 90% són unionistes. Per tant, és la llengua la que ens divideix. I mentre existeixi aquesta divisió, que és la llengua, ho tenim difícil, no? I mentre Espanya no sigui capaç de crear un relat emotiu cap als catalanoparlants, aquesta divisió seguirà existint. Per tant, és la llengua, com ho és també en bona mesura el País Basc, no ho és a Galícia, que crec que és una situació diametralment oposada, no? Però sí que ho és a Catalunya i, repeteixo, en bona part també al País Basc i a les zones altes de Navarra.
Obrim micròfon ja la resta d'analistes de la taula, Juan Carlos Valero i Joan Maria Claveguera. Juan Carlos, som-hi.
Sí, ara justament vostè es referia en la seva resposta al Carles que abans d'ahir es va complir 3 anys de la gran manifestació espontània, ara ens explicarà en tot cas, no? Però tinc entès que quasi de forma espontània que es va organitzar a Barcelona i que va sorprendre a tothom. Fins i tot tinc entès que a vostè mateix, no? I als que vam participar, no? En aquella manifestació. 3 anys després hem vist com de dividits està, diguéssim, el bàndol independentista, però també d'unidó el que està passant en el costat constitucionalista. M'agradaria més que fes una valoració de l'estat dels constitucionalistes en aquests moments a Catalunya 3 anys després.
Sí, certament aquella manifestació va ser històrica, va ser improvisada amb pocs recursos i va ser a partir del dia 3 d'octubre, no? Sobretot a partir del discurs del rei en el que algunes persones ens vam mobilitzar per convocar-la tinc que dir, a recé o sense l'entusiasme dels partits polítics en aquell moment, que ens van prevenir de, doncs, de possibles follons als carrers i no estaven molt per, la, per ajudar. En tot cas, va ser una manifestació espontània, la gent estava molt assustada i va ser com un alliberament per moltíssima gent. I sí que és cert que les nostres previsions van ser absolutament, en fi, destrossades. No? L'inici de la manifestació estava a Urquinaona, vam tenir que baixar tota via Laietana fins a arribar davant de l'estació de França, on estava ficat a l'escenari, i va ser gairebé 2 hores i mitja de no poder avançar, perquè era tant la tala gent que arribava des de la plaça Catalunya fins a baix.
El passeig de Gràcia amunt.
Tot el passeig de Gràcia amunt, fins a Diagonal. Sí, la veritat és que va ser un col·lapse absolut. I va ser una manifestació de la gent espontània, festiva, alegre, sense un paper terra, com diuen els independentistes de les seves performances, però sense l'ajuda de l'aparell de l'Estat. En aquest cas, els independentistes sempre han tingut l'ajuda de TV3 i del mateix Estat, però en aquella manifestació va ser realment el poble que va dir fins aquí. Prou,
bueno,
no?
Quan diu del mateix Estat que ajudava els independentistes, vol dir la Generalitat.
Sí,
no?
Sí, home, clar, jo entenc que la Generalitat és Estat, encara que ells diguin que no, la Generalitat és el representant de l'Estat i per tant és l'Estat qui va organitzar les manifestacions dels independentistes, la Generalitat, bueno, el règim. 3 anys després la situació és jo crec que és igual, perquè en aquella manifestació es van sumar a contracord gent del Partit Socialista, van venir gent de Ciutadans i del PP, però ningú polític va estar al capdavant de la capçalera, no va haver-hi ningú polític. A la segona i la tercera manifestació que es va fer el 28 d'octubre i després a les manifestacions del 2018, sí, ja van venir els partits polítics i diguem-hi que ja ens van fer fora a la gent que estava a les organitzacions civils de la capçalera. A més, encantats de la vida, perquè encara que el Carlos Osada digui que sóc polític, jo no sóc polític, jo em dedico a l'empresa privada i quan puc intento opinar sobre
la vida política.
Sobre la vida política. En tot cas, a hores d'ara és cert que l'independentisme està dividit, però el maldit constitucionalisme, unionisme o la gent, diguem-hi, que no està per la independència, doncs no està precisament unida i crec que de cara a les properes eleccions, que si no hi ha un problema greu de pandèmia seran al febrer, doncs jo crec que els que no estan per la ruptura doncs tenim un problema, perquè pot ser que l'independentisme superi el 50% i això no és precisament la millor notícia. En tot cas, no hi ha un projecte comú, no hi ha un projecte d'Estat, no hi ha un projecte de relat d'Espanya, com abans deia, dirigit sobretot als catalanoparlants, que són eminentment els independentistes, i mentre tinguem això, la conllevància serà difícil de portar-la, evidentment a les coses serà impossible.
Clave.
Bona tarda, Josep Ramon.
Bona tarda.
A veure, sempre s'ha dit que això de l'independentisme era un sufler. Amb aquesta tertúlia s'acaba de dir que va a la baixa. Vostè ho desmenteix. És a dir, vostè acaba de dir que a les pròximes eleccions l'independentisme pot obtenir el més del 50%, m'imagino, en vots, no solament en escons, perquè ara ja els té. És a dir, per tant, es donen les circumstàncies perquè algú pugui pensar que en el terreny pràctic l'independentisme no va a la baixa, sinó que en termes absoluts va guanyant terreny. Vostè ha dit que la convivència de Catalunya amb Espanya no l'hem de conllevar, sinó que l'hem d'arreglar. Quines són les seves propostes per arreglar aquesta convivència de Catalunya amb Espanya? I sí, com la pensa portar a la pràctica? És a dir, quines són les seves esperances de cara amb uns pròxims comicis? En qui pisparà vots? Perquè aquestes mateixes enquestes que diuen que l'independentisme aconseguirà més del 50% de vots, també diuen que hi haurà molta gent que deixarà d'anar a votar. És a dir, que hi haurà una abstenció important. En qui li pensa vostè robar vots?
Sí, bueno, la meva visió no és a curt plaç, la meva visió és a llarg plaç i, per tant, el projecte que alguns portem al cap no és de cara a les eleccions del mes de febrer, sinó és molt més enllà, perquè no s'arreglarà el problema de la conllevància aquí a Catalunya en poc temps, sinó té que ser un projecte d'estat ben portat. No? Certament, a les properes eleccions l'independentisme de forma relativament fàcil pot superar el 50%, però això no vol dir que Catalunya pugui esdevenir independent. si algun independentista es pensa que arribarà al 50 o al 60 o al 70% Catalunya serà independent, és que segueix somiant truites. És a dir, l'independència no és que sigui possible, és que és impossible de totes totes. No perquè la major part dels catalans puguin apostar per la independència, sinó perquè hi ha un tema que és Europa i que, és una, que són unes lleis que no es poden saltar de forma fàcil. En tot cas, vostè m'ha fet una pregunta, quines són les propostes que jo podria aportar. A part de que en el llibre que avui estem comentant aporto fins a 40 propostes diferents de com solventar aquesta, diguem-hi...
Li reconec que encara no me l'he llegit, eh?
Bueno, però...
Si no, no li hauria fet la pregunta.
De totes formes, jo li faig esment d'algunes d'elles, perquè no són solament temes, diguem-hi, econòmics, que sempre es fiquen damunt de la taula, sinó són temes emocionals, no? Jo li podria parlar de temes com els catalans, el que ens interessa ara mateix és una cosa que es diu seguretat jurídica. I és evident que mentre hi hagi un percentatge alt d'independentisme, aquesta seguretat jurídica no existirà. Miri, nosaltres el que necessitem és la tercera pista a l'aeroport de Barcelona. Nosaltres el que necessitem és la sortida a l'ample europeu del port de Barcelona. Nosaltres el que necessitem és una llei de llengües buscant temes sentimentals. Una llei de llengües que reconegui de forma clara i explícita que el català és una llengua espanyola i que això té que estar reflectit a la pròpia Constitució. El català es té que parlar amb normalitat al Congrés, al Senat, perquè els costos, això són pinots, que diuen els anglesos. No és una qüestió econòmica. I es té que parlar a Europa. I els espanyols tenim que fer de totes les llengües que es parlen a Espanya fer les llengües pròpies. Nosaltres el que necessitem és la presència de l'Estat aquí. Ho he dit moltes vegades. Barcelona té que ser la bicapital d'Espanya, però de veritat ens ho hem de creure tots plegats. No solament ho he proposat jo des de fa temps, també ho ha proposat el Partit Socialista i Maragall ho va proposar en el seu moment, que el Senat vingui a Barcelona. Té que haver-hi una reforma del Senat que sigui una autèntica cambra territorial. Però el Senat que estiguin aquí. Nosaltres el que necessitem és una presència, per exemple, al Museu del Prado, no estic demanant que vingui a Barcelona, però el Museu del Prado fa exposicions rotatòries de forma, en fi, bastant habitual. L'última que jo vaig assistir era la del Bosco. Per què no pot venir aquesta exposició aquí a Barcelona, que és una forma, de forma normal i natural, de fer que aquesta simbologia estigui present aquí? I com aquestes li podria explicar fins a 40, que són les que estan reflectides en el meu llibre, que són coses pràctiques, que com deia abans, a l'Ortega deia a les coses. Pues bé, no costa diners, jo crec que és una forma realment intel·ligent, i sobretot el que hem de fer és que Madrid no sigui aquesta capital que ho absorbeix absolutament tot. I aquí a Catalunya tenim un problema tremendo de fiscalitat. Les empreses se'n van d'aquí per un concepte, per un problema de fiscalitat, i el que necessitem sobretot els catalans és ser governats. Portem anys i panys amb el procés, mentre no s'està governant, mentre s'està deixant podrint les coses, i els que tenim empreses, desgraciadament, ens n'anem a buscar les faves en un altre cantó, perquè aquí ens fa molt difícil. I si vol, senyor Claveguera, podria seguir ficant-hi propostes damunt
fins
de la taula.
Fins a 200, que diu.
Per totes aquestes raons, Josep Ramon Bosch, en quins partits pensa vostè aconseguir votants? Perquè, esclar, si l'abstenció augmenta, vol dir que anirà menys gent a votar, vostè haurà d'anar a robar votants amb alguna de les opcions que fins a ara han tingut representació al Parlament de Catalunya o al Congrés de Diputats.
Jo, com he dit abans, jo no em dedico a la política, formo part d'un projecte polític, com abans he format part d'altres projectes polítics. Jo no m'amago de la meva ideologia, jo em sento un home de centre-dreta, em sento un home liberal, i crec que un té que dir sense vergonya, no?, el que és una realitat. Catalunya és un país malalt, ningú en aquí s'identifica com a persona de centre-dreta. Crec que això és una anomalia de Catalunya. Jo sempre fico l'exemple de Berga, que ha sigut la ciutat més conservadora i més de dretes o d'extrema dreta que ha existit a la història del món, gairebé diria jo, no? I ara Berga és la capital de la CUP, del partit de més extrema esquerra que existeix. Jo crec que Catalunya necessita tornar a la normalitat. Dit això, quant a robar, miri...
Pispar, que sona més col·loquial.
El problema d'Espanya no és Catalunya. El problema d'Espanya no és Catalunya. El problema d'Espanya és Espanya. És creure'ns que Espanya no és Castella. Jo sóc molt crític amb el nacionalisme català, perquè al final el nacionalisme el que busca és un enemic extern. Jo sóc el que en el meu llibre també intento reflectir, la teoria del patriotisme dual, que hi ha Campmany a les Corts de Cadis ho va ficar a manifest. El fet de sentir-se espanyol per ser català. Jo em sento espanyol perquè sóc català. I el problema d'Espanya en aquests moments és que al nacionalisme català li ha sortit un altre nacionalisme, que no és espanyol, perquè no existeix el nacionalisme espanyol. Espanya no pot tenir nacionalisme, perquè el nacionalisme es basa en una ètnia, en una llengua, en una cultura. I Espanya, si tenim alguna cosa, són moltes llengües, moltes ètnies, si em permet, i moltes cultures. I aquesta és la riquesa d'Espanya. Per això em considero un patriota, perquè un patriota és aquell que estima els altres pobles. I per mi Galícia és la meva terra, com ho és el País Basc, com ho és Granada, i aquest és el concepte d'Espanya que sempre hem tingut els espanyols. I deia, desgraciadament, ha sortit un altre nacionalisme que és en aquests moments Vox. I en bona mesura, algunes vegades, el Partit Popular, del que jo vinc i procedeixo com a estat militant durant 22 anys de la meva vida, també ha comprat aquest discurs, fins i tot agressiu, cap a la perifèria. No? I mentre tinguem aquests dos nacionalismes, el nacionalisme català i el que jo dic, el nacionalisme castellà, malament rai. No? Llavors el problema, repeteixo, tornant a l'arrel, a la radicalitat del problema d'Espanya, és Espanya, no és Catalunya. En tot cas, anant i ficant-me aquí a la brega de les eleccions del mes de febrer, jo crec que en aquest moment el que no existeix és una opció política de centre-dreta liberal catalana, profundament catalana, fins i tot, si em permet dir, catalanista, no independentista, que digui clarament que això de la independència no solament no ens convé, si és que és impossible. I passar aquesta pàgina ja d'una vegada, passar la pàgina d'una vegada, i aquell antic votant de Convergència, que era mainstream, que era majoritari, i aquell votant, diguem-hi, liberal, que havia fet costat a unes opcions polítiques molt concretes, que ara està, en català diem, esma perdut, que no sap on està, pugui tenir una opció política. I aquí sí que hi ha molta gent que estem treballant perquè aquest projecte de centre-dreta liberal, que englobi conservadors amb democristians, pugui tenir sentit. Jo estic treballant des d'un projecte que es diu la Lliga Democràtica. La Lliga no vol ser l'objectiu final, no és més que un instrument per arribar, en tot cas, a fruir en una aventura que, a més, no sigui només d'obediència catalana, sinó que el nostre projecte, i li dic molt clarament, és un projecte espanyol.
Aquest espai no l'ocupava Unió Democràtica?
Unió Democràtica es va presentar una vegada a les eleccions, una vegada, sempre havia anat al costat de Convergència i crec que va ser molt poc clar amb la seva candidatura.
I es va estavellar, vaja.
Bueno, sí, es va estavellar en un moment d'una màxima polarització, va ser el 2015, després Unió es va presentar amb Aliança, bueno, Unió, en aquest cas,
Units per Avançar,
amb Aliança amb el Partit Socialista, i ara té dos diputats que, diguem-hi, són prestats del Partit Socialista. Jo crec que aquest projecte, que és un projecte que a la seva mesura estava representada per Convergència i pel Partit Popular, no oblidem que el Partit Popular de Piqué va treure 750.000 vots a Catalunya, o sigui, poca broma, 750.000 vots al Partit Popular de Catalunya. Ciutadans va treure 1.100.000 vots a les eleccions de desembre del 2017, que va guanyar les eleccions. On són tots aquests votants, o bona part d'aquests votants? Bueno, és un, diguem-hi, si em permet parlar en termes de mercadotècnia, és un target, és un mercat que en alguns veiem amb interès i amb intenció de poder-nos dirigir a curt terme, a llarg terme.
Àlex,
jo l'animo a continuar amb aquest missatge perquè és potent, és coherent, però enfront pot tenir una persona que li digui, escolti, Espanya ens roba, i com Espanya roba, punto pelota, no m'interessa tot el que digui, no? que és la resposta fàcil i senzilla. Clar, vostè parlava, o hem començat parlant del no encaix. Fent una mica d'història, i vostè sap molt, molt d'història, si anem al segle XVIII i a la pròpia Diada, aquells defensors, no de Catalunya, sinó aquells defensors de Barcelona, tenien al cap Espanya, i així ho van redactar quan van claudicar enfront dels Borbons. Recordem que va ser un enfrontament entre dues cases monàrquiques, entre la Casa Borbó i la Casa d'Àustria, però això ara mateix poc importa. La qüestió va ser allò que expliquen els historiadors. I durant tot el segle XIX, Catalunya estava encaixada perfectament a Espanya. És més, vostè ha citat a Cádiz, no? Des d'Espanya, des de Catalunya es deia quan arriba la Constitució que s'ha aprovat a Cádiz. Però tot això en aquest moment tampoc importa perquè Espanya ens roba. Per tant, al final, si Espanya encaixa o no encaixa és segons el moment històric que vivim, i aquest moment històric segurament provocat per el principi del segle XX, la Renaixença i la resta de qüestions històriques que també vostè coneix, estem som on hi som. Llavors, això, Espanya ens roba. Llavors, a partir d'aquest missatge i en relació amb les cases puntuals que vostè ha dit, com encaixem? O sigui, com es fa fàcil que aquest missatge, aquest missatge d'Espanya ens robi o ens roba, es converteixi en una mentida?
Sí, bueno, el nacionalisme ha treballat el que la gent de màrqueting venim dient molt des de fa molt temps, el neuromàrqueting, és a dir, uns missatges molt curts i molt entenedors per la major part de la gent. El separatisme ha treballat a l'Espanya en roba, ha treballat el volem votar, perquè clar, davant del volem votar qui es nega, qui s'oposa, i alguns conceptes més ara estan en un tercer missatge, que és els catalans no tenim rei, entenent que la monarquia és Espanya i per tant l'objectiu a batre, al final, sigui Felip, sigui Joan Carles, no és més que l'objectiu final, que és derrotar Espanya. No? I tot això ve d'un estudi, d'un treball que es va publicar als anys 90, de fet es va publicar al periòdico, que el cap va ser en Jordi Pujol, que era el discurs mental del relat dels independentistes, que al final és avui paciència i demà independència. Tot aquest relat que s'ha anat construint en els últims 30 anys es basa en el que jo dic les grans mentires històriques. Les mentires històriques. Vull dir, Catalunya abans de ser catalana ja era espanyola. De fet, el primer nom que es parla de Catalunya és molt posterior de que nosaltres fóssim marca hispànica o que Catalunya fos la Hispània romana. De fet, Tarragona va ser capital molt abans que Toledo, que Madrid, d'Espanya. A partir d'aquí podríem desenvolupar fins i tot d'on procedeix el propi nom dels catalans, no? Els catalans o catlans tenim, des d'un punt de vista etimològic, el mateix origen que els castellans o castlans, és a dir, els habitants dels castells. Per tant, no hi ha tantes diferències dels habitants de la península, Ibèrica. Però, desgraciadament, tot això que és veritat, i vostè feia esment a la guerra de successió, que ha sigut la gran mentira que ha plantejat l'independentisme, que l'ha plantejat no com la guerra de successió a la corona d'Espanya, sinó com la guerra de secessió de la independència, amb el capítol final de la Guerra Civil de 1936-39, com si fos una guerra dels castellans contra els catalans, quan jo vull recordar que la major part dels catalans, almenys de la burgesia, va fugir cames ajudem-vos per anar-se'n a Burgos o a Sant Sebastià, i va haver-hi milers de joves voluntaris que van anar a lluitar amb el Franco, és a dir, va haver-hi una guerra civil també entre els catalans, entre molts d'ells, l'avi del Puigdemont, carlista que se'n va anar a Sevilla a lluitar amb el Franco, el pare de Lluís Llach, que fins i tot ell mateix reconeix que va apel·lar uns quants republicans, o l'avi de la Marta Rovira. Per ficar alguns exemples de patriotes catalans de pedra picada que, diguem-hi, escolti, no ho són tants. A la meva part, els meus dos avis van lluitar amb la República. Jo, en aquests moments, sóc el feixista, el faixa més gran que es coneix a Catalunya. És a dir, és la tergiversació absoluta de la història. I és cert, la guerra de successió de 1714 va ser una guerra civil espanyola, a la que els defensors de Barcelona el dia 10 de setembre de 1714 penjava els defensors un bàndol en el que deia de forma claríssima: per Espanya i per nostre rei anem tots a lluitar a la defensa de la ciutat de Barcelona. Un bàndol que s'ha intentat amagar i tergiversar. No? Clar, davant d'això, amb la potència, diguem-hi, de foc que té el relat independentista, nosaltres no tenim relat. No el tenim. Jo, com convenço a la meva família que tots són independentistes, o els meus veïns del meu poble, allà a Manresa, a Sant Padó, que són independentistes, que Espanya no ens roba, que Espanya sí que tenim rei i que Espanya, doncs, escolta, sempre ha sigut un projecte dels catalans. És molt difícil, és molt complicat. Mentre existeixi una majoria de persones que estan en certs mitjans de comunicació que segueixin amb el mantra diari, perquè dic el mantra diari, de prolongar aquests, diguem-hi, conceptes bàsics d'aquest neuromàrqueting que abans feia esment, amb el que la independència és un bon camí i és el mitjà.
O sigui, no hi ha una proposta diferent, eh? Ja veig que no, que enfront de l'Espanya ens roba no hi ha una frase curta que es pugui enfrontar això, no?
Bueno, en aquests moments no la
té a la mà.
Home, jo diria Espanya ens estima, Espanya és, però no.
Però és que és fonamental, perquè com ja vostè ha dit, és una qüestió emocional, llavors.
Emocional.
Molt bé, esteu escoltant el senyor Josep Ramon Bosch, que és impulsor d'aquest nou projecte polític, es diu Lliga Democràtica, és també escriptor, acaba de publicar aquest llibre que es diu Catalunya, la ruta falsa. Recordem que es presentarà públicament a Barcelona el dimecres, veritat, a la Casa del Llibre, a la Rambla Catalunya, i tindrà bons padrins de presentació, el senyor Miquel Iceta, el primer secretari del PSC, un exconvergent, exmembre del govern, el senyor Santi Vila, i a la presentació que la farà la Astrid Vila, que si no m'equivoco és la presidenta de la Lliga Democràtica, veritat?
Astrid Barri és la presidenta de la Lliga.
Molt bé. Havíem parlat d'aquesta Lliga Democràtica, crec que ja ho ha esmentat ràpidament fa un moment, es presentaran vostès a les eleccions del 14 de febrer, tenen ja candidat, tenen ja cap de cartell, serà la senyora Barrio o encara ho han d'acabar de decidir això?
Bueno, nosaltres el nostre projecte no és un projecte a curt termini, sinó és un projecte a llarg termini, com hem explicat a bastament, i en política el que no pots fer és una estratègia curta, sinó té que ser un projecte de veritat, no? Primer, la major part, home, tots els que estem dins del projecte de la Lliga Democràtica treballem a l'empresa privada i, per tant, ningú de nosaltres viu de la política. Alguns sí que han sigut senadors o diputats del Partit Popular o Convergència, però ara ja no ho són i, per tant, no tenim una necessitat de viure de la política. Jo crec que és un punt important per la nostra part, no? Ara bé, sí que és veritat que volem ser uns actors a l'hora de dir-nos la nostra i que considerem que podem representar a una opció lícita i legítima, molt àmplia, i que volem i podem donar veu a molta gent. En tot cas, veurem en les properes setmanes, en funció de les negociacions que portem a terme amb molta gent i amb molts partits i amb molts independents també, cap a on podem anar. Però sí que jo li confirmo que tenim intenció, com a mínim, de participar i, si no, d'influir a les eleccions del proper febrer, si al final es celebren.
Mm-hmm. Cap de cartell encara no hi ha res de ser, no?
Bueno, dins, diguem-hi, d'aquest món del centre-dret liberal ja s'han presentat, com a mínim, ja, fins on jo tinc coneixement, dos persones que diuen que volen ser, o tres persones que volen ser cap de cartell. Una és la independentista Marta Pascal, l'altra és la senyora Chacón amb el PDeCAT, i el tercer és el president o el d'Units per Avançar,
ho
va dir l'Albert Batlle.
Albert Batlle,
de moment hi ha aquests tres candidats d'aquesta opció, veurem si m'han sortit més o no, però de moment ja hi ha tres gallos en el gallinero.
Molt bé, per un mateix cos de pastís,
no? El PDeCAT no hi és per aquí, no?
Sí, sí, el Chacón,
Àngels Chacón.
Sí, bueno, de fet ho han manifestat ells que es volen presentar, no?
A mi, jo quan sentia allò, l'eslògan de l'Espanya ens roba, clar, en aquests moments, és que aquesta setmana tenim un govern que, un govern aquí a Catalunya, que ha subscrit un pacte de limitació de l'autogovern d'aquí a Catalunya. O sigui, aspirava a l'independentisme a tenir un estat propi, ha renunciat a l'autonomia i ara té un govern provisional limitat, autolimitat, perquè hi ha un president simbòlic i ara un president, el senyor Pere Aragonès, limitat, no? I a més tenim un president que diu que Espanya ens roba, que vull dir que ara té una pensió durant uns quants anys de 100 i pico mil euros anuals i després una pensió vitalícia de 90.000 euros l'any. Tot això per una gran obra del govern que ha estat no treure una pancarta i desobeir, no? Ah, fantàstic, Espanya ens roba, no? Vull dir, aquesta davallada, diguéssim, de l'autonomia. No, perdó, però que
sí, és així, és
que jo em toco la cartera,
toco la butxaca, no?
Jo pago els impostos aquí, sóc català i pago els impostos aquí. Bueno, a veure quin se roba, no? La qüestió és que d'aquestes aspiracions sentimentals de, diguéssim, de tenir un estat propi i tal, renunciar a l'autonomia i fins i tot autolimitar-se 4 mesos en plena pandèmia, amb una crisi econòmica absolutament que des de la Guerra Civil espanyola no patíem, això de veritat és estimar el país?
Home, jo crec que no, els nacionalistes que diuen estimar molt el país han foragitat els dos bancs, han foragitat a 5.000 empreses, han portat a la divisió social entre catalans. Jo crec que els nacionalistes el que s'estimen són els seus salaris, els seus llocs de treball. Catalunya és una societat on hi ha 250.000 funcionaris, molts d'ells fiquen a agafar la seva plaça lícitament, però hi ha moltíssima càrrec públic i polític que viu del procés. Jo crec que els independentistes són els primers en no estar interessats en que Catalunya sigui independent, perquè amb el procés es viu molt bé, i han viscut molt bé i s'ha guanyat molt bé la vida, i el 3% crec que és un símbol claríssim, no?, de lo que ha passat a Catalunya, de la degradació moral. Fa poc sortia al País unes dades demolidores, primer sobre el PIB català en comparació amb Madrid, com des de l'any 75 hem anat caient i hem anat perdent bous i esquelles pel camí, o com la inversió internacional ha anat caient també a Catalunya en benefici també de Madrid i d'altres terres. No? Crec que Catalunya ha estat molt mal governada, de fet està molt mal governada, i que vivim una situació d'urgència. I mentre alguns diuen ho tornarem a fer, altres projectes de centre-dreta estan dient que la independència segueix sent el seu primer projecte, que no és la via unilateral, que és la via negociada, però que és la independència. Escolti'm, deixem-nos ja de romanços, ja està bé, ja està bé, ja està bé d'enganyar, de mentir, de falsejar, i ho dic clarament per la senyora Marta Pascal, i ho dic per molts altres processistes que busquen el seu lloc de treball per seguir mentint i manipulant i enganyant com ho ha fet fins ara. Ja està bé de mentides, ja està bé de manipulacions, ja està bé d'enganys. La independència no és un projecte que tingui que estar a la cartera dels catalans. Una altra cosa és que lícitament el projecte independentista és lícit que pugui estar, però no de la forma i de la manera que l'han portat fins ara. No? I crec que això és el tema cabdal, és a dir, passar pàgina ràpidament del procés, passar pàgina ràpidament de tot el que ens ha portat fins ara i gestionar. I aquí ens han de trobar gent que ve del sobiranisme i del constitucionalisme per realment gestionar Catalunya. No? I amb això estem molts que fins i tot hem arriscat en fi, una miqueta tot el nostre bagatge amb un projecte com és aquest, que fins i tot hem sol·licitat els indults pels senyors que han comès, en fi, alguns entenem que un cop d'estat i que ens ha portat a una situació extrema a Catalunya. No?
Valero, clave.
Senyor Bosch,
que la quota.
Vostè, m'ho ha dit, em sembla com a mínim en un parell d'ocasions que no es considera un polític, però opina de política. Acaba de fer l'afirmació de que Catalunya està molt mal governada. Amb aquesta dualitat Catalunya-Espanya, a mi m'agradaria saber què considera d'Espanya. Ha estat Espanya ben governada o mal governada també? Li dic això perquè és clar, ara el poder està en mans del Partit Socialista i de Podemos, però fins ara ha governat el Partit Popular, del qual vostè va formar part durant un temps. El Partit Popular és el partit, jo crec que no amb més causes judicials d'Espanya, sinó d'Europa. El Partit Popular, que és un partit que probablement alguns pensen que també lluitant contra l'independentisme vivim millor, perquè si tenim un enemic comú que és l'independentisme, amaguem molts dels nostres mals. Quina opinió en té de la política que ha portat a terme durant tots aquests anys el Partit Popular, i quina opinió en té de que en aquests moments la vida política espanyola estigui tan judicialitzada, que tingui tant de poder el poder judicial per sobre del poder legislatiu i del poder executiu? Perquè avui en dia els ciutadans viuen més governats per les sentències judicials que no pas per les determinacions polítiques dels partits que són majoritaris.
Bueno, m'ha fet moltes preguntes.
Sí, potser li he preguntat masses coses a la vegada.
Ens queden 100 minuts de programa.
Molt bé.
I queda una pregunta pendent.
Sí, no, sobre el Partit Popular, és cert, jo vaig formar part des de l'any 1986 fins al 2008 d'aquest projecte com a militant de base, per tant, no he estat partícip de cap de les coses. En tot cas,
la meva intenció fer-lo partícip, fer-lo opinar sobre la política que ha dut a terme aquest govern.
Sí, bueno, jo tinc la meva opinió sobre els diferents governs de dreta i també d'esquerres que hi ha hagut, però jo crec, a diferència d'aquí a Catalunya, que el Partit Popular i fins i tot el Partit Socialista crec que han intentat com a mínim governar, cosa que no s'ha fet aquí, perquè aquí el que s'ha fet és només viure pel procés, desgraciadament, almenys en els últims anys. En tot cas, la meva opinió crec que consta poc d'explicitar, perquè ja ho he fet moltes vegades, ha sigut una crítica duríssima i molt clara de com ha gestionat la crisi a Catalunya el Partit Popular. Ha sigut un desastre, sense ficar-hi cap però, de com s'ha entomat des de la centralitat, des de Madrid, el problema català. No hi ha hagut cap, ja no missatge, sinó, ni tampoc cap gest, sinó cap aproximadament 500 més enllà de que la Soraya Sáenz de Santa Maria va muntar aquí la delegació del govern un suposat despatx. No? No es va buscar precisament això, el contrarrelat, que és el que jo estic intentant fer esment. No? Sobre el tema de la judicialització, home, Espanya és un país que, per sort, tenim una separació de poders, crec que és molt clar. És veritat que els diferents partits, si el PP o si el PSOE intenta, sobretot en fiscalia o a l'hora de buscar els membres del Tribunal Suprem, ficar les seves peces, és una llàstima, però és el que hi ha.
Suprem, Constitucional...
Tot, sí, és una llàstima, i la judicialització de la vida política del país és tremenda. El que sí que tenim, desgraciadament, i això ja és una teoria molt particular meva, és una infantilització de la política. Tenim uns líders molt joves que apenas tenen experiència a la seva vida privada de gestionar empreses, jo crec que Espanya és una gran empresa com Catalunya ho és, i que tenim uns polítics que han viscut de la política des de que eren jovenets i no han conegut res més que la política, i això és un drama. A mi personalment m'han ofert moltes vegades entrar en política, al Partit Popular, Ciutadans, en càrrecs de responsabilitat. Jo ho he rebutjat sempre, per diverses raons. La primera és perquè en política els que són professionals, i jo ho soc com a executiu d'estat amb diferents empreses farmacèutiques, es guanya un molt poc la vida. Potser probablement per això existeixen després 3% i altres coses. I després que entenc que un té que accedir a la política com a servei, com a res pública. I això ho tens que fer lliure de càrregues i sobretot amb voluntat de servei. I això ho pot fer gent madura i gent que ja coneix la seva, el que és la vida, cosa que desgraciadament, torno a explicar, hi ha la infantilització de la vida catalana i espanyola que no ajuda. I quan veiem els 3 o 4 líders que hi ha amb els partits polítics nacionals, home, doncs tots ens fiquem les mans al cap.
El món al terra. Àlex, vinga, última pregunta.
Amb aquest exsucat que estem i que hi som, és millor que el govern estigui al PSOE o al Partit Popular?
Jo crec que en aquests moments és molt millor que estigui el Partit Socialista i fins i tot, jo diria, gairebé Podemos, perquè gestionar una pandèmia com aquesta, si ho hagués tingut que fer el Partit Popular, jo crec que ara estaríem en una espècie de guerra civil, no?
Em referia més a Catalunya, però bueno.
Ah, a Catalunya.
Sobre el tema català.
Sobre el tema català. Home, jo crec que segurament, tal com estan les coses, jo no sóc sospitós de ser d'esquerres, crec que en aquest moment és millor que estigui el Partit Socialista que el Partit Popular. No perquè siguin més comprensius pel tema català, que no ho són, sinó perquè el Partit Socialista té més presència al territori que no pas al Partit Popular i segurament ells poden donar i fer moltes més explicacions estant sobre el terreny que no pas al Partit Popular. Desgraciadament ho dic.
Molt bé, doncs ens diu el Cito Ramírez que hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Josep Ramon Bosch, moltíssimes gràcies per compartir aquesta xerrada amb el Joan Maria Claveguera, Juan Carlos Valero, Àlex Salmon. Moltíssima sort i recordar la cita, que vulgui conèixer el llibre Catalunya, la ruta falsa, doncs dimecres a la Casa del Llibre a les 7 de la tarda, eh? Veritat?
Sí, senyor.
Molt bé, senyor Bosch, gràcies, bona tarda i sort. Eh?
Gràcies a vostès.
Gràcies també al Joan Maria Claveguera, Juan Carlos Valero i Àlex Salmon. Tornem, com sempre, el dissabte que ve al Converses, Cadena Cope Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana i felicitats a les Pilars, el dilluns.
Bon dia a l'Hispanitat.
I bon dia a l'Hispanitat, que no ens oblidem.
Capeu-vos que ve fred.
Exactament. Adéu-siau.